Recordem que els quarts començaran ja el dimecres. Tindrem un Porto Liceu i un Benfica Reus. El Reus debutarà contra el Benfica. I l'endemà, el dijous, el Barça debutarà contra l'Sporting. El Barcelos i el Tricino jugaran en els altres partits, l'altre partit de quarts de final. Com veus a Barça i Reus en aquesta final a 8?
Doncs el Reus no el veig tan bé com m'agradaria, perquè ha fet uns últims resultats una mica estranys. Com podeu comprovar, a la Lliga doncs s'han deixat punts en pistes on normalment no ho fan, i a més és que els ha tocat el Benfica, que per mi és l'equip que millor està jugant aquest any a Europa, i si hagués de fer una aposta, el Benfica per mi és el gran favorit. Seria una gran sorpresa que els portuguesos caiguessin ja en el primer partit. Per tant, crec que al Reus se li sumen dues coses: que no està en el seu millor moment, que la baixa del Càndid s'ha notat més del que ningú podia pensar, perquè el Vinya també és un molt bon porter, però el del Càndid és un escàndol quan està bé, i a sobre juguen contra el que per mi és el favorit a guanyar aquesta Champions. El Barça és diferent, perquè el Barça té moltes més opcions. Per mi aquest serà un partit molt més obert contra l'Sporting. A més, el Barça està acostumat a que aquí a la Lliga Espanyola tots els equips se li tenquen. L'Sporting no jugarà a tancar-se, jugarà com ho fan a Portugal normalment, i aquí el Barça crec que podrà córrer una mica més, que podrà trobar alguns espais, que podrà treure la qualitat dels seus jugadors, que moltes vegades a la nostra Lliga, doncs, pobres, els hi costa, perquè davant es troben equips que no tenen ganes de jugar. Crec que l'Sporting no serà el cas, i que podem veure aquí un partit d'aquests macos i més renyit, i aquí sí que m'agradaria fer doncs una aposta perquè un equip català com a mínim pugui guanyar un partit.
Per cert, recordeu que aquesta final a 8 de la Champions a Coimbra, a Portugal, coincideix per primera vegada amb la final a 4 femenina. És una primera experiència, veurem com va tot plegat i també les audiències com funcionen. Tots aquests partits que es podran seguir per Esport 3. Tindrem un equip català a la Champions femenina, directament les semis. El divendres tindrem a les 8 del vespre un Benfica Telecable, i a quarts d'11 de la nit, hora catalana, Vilassana Fraga. El Vilassana el veus amb opcions de poder guanyar aquesta primera Champions, Guillem?
I tant, sí? I tant. Amb totes les opcions. Sí, sí. Jo, a veure, mai ho pots dir, perquè són partits que van del cant un duro, que són igualats, perquè quan ja arribes aquí tots els equips van amb la ganivet a la boca perquè volen fer història, però de tots els equips catalans que tenim en aquesta final a 8 i final a 4, tant la masculina com la femenina, si he de fer una aposta, aposto per elles, pel Vilassana.
Doncs mira, Barça, Reus i Vilassana, tots tres equips, els seguirem al Tot Gira i esperem que arribin ben lluny el cap de setmana que ve. El Guillem Soler i el Tavi Tarrés estaran esperant que fem transmissions de finals. Això dependrà dels catalans i que hi arribin. Si això passa, nosaltres ho viurem en directe. Per cert, que avui es disputava també aquest migdia l'última jornada de l'Hockey Lliga femenina. Quedava per saber quin seria l'últim equip que baixa, que perd la categoria. I l'Alpicat ha aconseguit la salvació. Malgrat perdre el seu partit, han perdut avui a la pista del Bigues i Riells per 3-1, els ha beneficiat la relliscada del Ribes davant del Vilassana. El Vilassana ha guanyat 0-3 a la pista del Ribes, i per tant és l'equip madrileny el que baixa, i l'equip lleidatà, l'Alpicat, aconsegueix la salvació. Les semifinals del play-off de la Lliga pel títol ja estaven definides des de feia uns dies. Recordeu que el Vilassana jugarà contra el Palau i el Fraga contra el Telecable. Guillem, gràcies, fins la setmana que ve.
Bona tarda.
Novetats a la primera rep, on està jugant el Nàstic. Recordeu, empat a 1, Nàstic 1, Sevilla Atlètic 1. On sí que hi ha novetats és a Mestalla, primera divisió. Fet el segon, l'Atlètic de Madrid.
Increïble, ha marcat Kubo, no el Kubo japonès, sinó el Kubo del filial de l'Atlètic de Madrid, que avui juga amb el primer equip. València 0, Atlètic de Madrid 2, 42 de la segona part.
De seguida anem fins a l'ACE, fins a l'Olímpic de Badalona, perquè és a punt de començar el partit de la penya, i també anem a Miami, on ara comença la cursa sprint del Gran Premi de Fórmula 1. Abans, Berta Torrades, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Notícies.
Ja són dos els activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, que han començat una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí i també d'un activista brasiler. Els seus respectius representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors i també denuncien la seva retenció. Pau Pérez, que és un dels activistes que viatjava a la flotilla, denunciava així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
Ens han acabat segrestant un company company nostre, que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza, i ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
A casa nostra, el govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial ja està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. De fet, fa només uns dies, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ja destacava que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és, diu, l'aplicació al mercat de treball de la intel·ligència artificial. Segons els últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les acabaran assumint la intel·ligència artificial. En declaracions a Catalunya Ràdio, Desiré Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran més afectats.
Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
Més coses. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del registre del Departament d'Educació. És una xifra que se suma als 1.706 casos notificats el curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig. Són dades que us avança a 3Cat Info avui, que és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. El primer pas per diagnosticar aquest problema és saber-lo detectar a temps. La Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa són alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona.
Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
I les associacions de víctimes de la Dana no assistiran finalment dilluns a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i que no està abordant temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació en declaracions a Catalunya Ràdio.
Mentre es continue donant suport i continue l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acta, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
I acabem explicant que la platja de Copacabana, de Rio de Janeiro, al Brasil, es prepara per acollir avui el show multitudinari de Shakira. Lleva-me en tu bicicleta, óyeme Carlos, lleva-me en tu bicicleta. Shakira, que actuarà aquesta matinada, hora catalana, a l'escenari més gran construït mai a la sorra de Copacabana, amb més de 1.300 metres quadrats i una passarel·la de 250 metres. El concert és gratuït i s'espera una xifra rècord d'assistència amb més de 2,5 milions de persones, superant els registres de Lady Gaga, que l'any passat va superar els 2 milions. Hores abans del concert, la colombiana ha compartit a les xarxes socials la seva expectació després de veure milers de persones que hi havia reunides a la platja. Sorpresa de Shakira en veure tantes i tantes persones que assistiran al seu concert. Una altra de les incògnites és saber si els seus fills, Sasha i Milan, també sortiran a l'escenari per interpretar algun tema amb la seva mare.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé, fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés.
Passen 8 minuts de les 6 de la tarda. De seguida obrim gabinet de crisi de Girona, el bar gironí. La situació és preocupant. Ahir el Girona va perdre amb el Mallorca, 0-1 a Montilivi. I ara mateix el Girona és a 4 del descens, però compte que podria ser només un punt de diferència en cas que dilluns el Sevilla guanyés la Reial Societat. De seguida ho expliquem, però abans, repàs de marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, és a punt d'acabar el partit de Mestalla.
I guanya l'Atlètic de Madrid al camp del València. València 0, Atlètic de Madrid 2, al 91 de joc. Ara acaba de marcar Sadik per part del València. Veurem si s'acaba donant el gol com a bariton i en renou a l'àrea de l'Atlètic de Madrid, perquè l'àrbitre, a veure què ha xiulat, ara de seguida us ho explicarem. Aquest obvi és que Iker Luque, un debutant amb l'Atlètic de Madrid, ha fet el 0-1 al 29 de la segona part, al 37 de la segona part. Miguel Cubo, un altre dels debutants, ha fet el 0-2. Ara probablement hi ha una falta de Sadik sobre Musso, el porter de l'Atlètic de Madrid. Per tant, ara mateix València 0, Atlètic de Madrid 2. 92 de partit, encara se n'han d'afegir 5.
He jugat avui a primera, definitiu, Villarreal 5, Llevant 1, ara 6:45, Alavés Athletic Club, partit important en clau permanència, l'Alavés un dels rivals directes de Girona i Espanyol, i a les 9 en transmissió de la TDT, Osasuna Barça, si el Barça guanya, el Madrid, en cas que punxés demà, ja li serviria en safata el títol de Lliga al Barça. Més coses, segona divisió que tenim en joc.
El duel per la permanència, el drama per la permanència, també temps afegit, acaba de marcar la Cultural Leones el segon gol contra el Cádiz, està guanyant el Cádiz per 1-2, però ara acaba d'empatar el conjunt local. El temps afegit, empat a 2.
A 6:45 Castelló-Còrdoba i a les 9 Eibar-Màlaga. Primera federació, no van bé les coses pel Nàstic, és a punt d'acabar-se el partit, Francesc Ripoll.
Sí, perquè estem al temps afegit, ocasió clara, una altra del Nàstic que em porta un munt en aquesta segona meitat. Som al 5 de l'afegit, se n'han afegit 9, ara corna pel Nàstic, continua empatant a 1 l'equip grana contra el CUE, contra el Sevilla Atlètic.
Ara de seguida venim al nou estadi i vivim el desenllaç del partit del Nàstic. Abans, futbol internacional, què tenim?
Que juga el Paris Saint-Germain, un dels semifinalistes de la Champions, contra l'Orient, 9 de la segona part, PSG 1, L'Orient 1, Alemanya, el Bayern de Múnich ha acabat empatant amb un gol que ha marcat el minut 100 de partit. Olise, el jugador del Bayern, contra Heidenheim, que és el CUE, un dels equips que juga el descens a la Lliga Alemanya. Al final, Bayern 3, Heidenheim 3.
I compta novetats al nou estadi.
Marca el Nàstic de Tarragona, el temps de descompte, gol importantíssim d'Òscar Sanz, que ha rematat amb el cap una centrada al córner des de la banda esquerra, i Òscar Sanz amb una rematada fluixa, picadeta, i que s'ha passejat per l'àrea, fa un gol importantíssim pel Nàstic. Encara queden 3 minuts, però el Nàstic que sua per guanyar el CUE. Nàstic 2, Sevilla Atlètic 1. Queda molt, queden també 3 partits de Lliga, però el Nàstic fa un pas molt important de moment per aconseguir la salvació.
Doncs gol importantíssim, de seguida s'acaba el partit, de seguida aixequem acte amb el Francesc Ripoll, però amb aquests 3 punts del Nàstic sortiria el descens i esperaria què fan els rivals, Tarassona i també Torremolinos demà en els seus partits. Victòria necessària, imprescindible pel Nàstic de Pablo Alfaro. Ara ho rematem. Més coses. Primera federació femenina, compte que tenim novetats per l'AM Lleida.
Ha perdut la categoria, males notícies per l'AM Lleida, que avui li ha anat tot malament, acaba perdent el camp del València per 4-2, i això combinat amb els resultats del filial de l'Atlètic de Madrid i també del Cacereño fa que el conjunt català perdi la categoria. En canvi, la bona notícia és que el Barça B no pot pujar, però s'acaba proclamant campió de Lliga després d'empatar 2 al camp de l'Alba Fundació. L'Europa, l'altre català, ja havia perdut la categoria, ha guanyat el Betis per 2-0.
L'equip que podria ocupar la plaça que deixa vacant la MLA de la primera federació femenina és l'Ona Sant Adrià, el filial del Badalona Women, que avui comença el play-off d'ascens, avui anada de la semifinal.
I ara està empatant a 0 contra el Saragossa.
Lliga CB de bàsquet. Hauria d'haver començat ja el partit de la penya, el que passa que Ernest Macià, l'invita a Badalona. Què tal? Bona tarda.
Hola, David.
Aquest penya Unicaja va amb retard. Per què?
Perquè no va el marcador. No va el marcador ni el crono de les possessions. Està espatllat, ho estan arreglant, però no fa l'efecte que hagi de començar ràpid, això.
Ara de seguida em dones més detalls. Però rematem en Fórmula 1, perquè sí que està en marxa. Ha començat puntualment la cursa sprint del Gran Premi de Fórmula 1. Feia molt de temps que no teníem activitat al Mundial de Fórmula 1 per la suspensió d'algunes curses. Torna al Mundial a Miami i ho fa amb aquesta cursa sprint.
Som a la volta 7 de 19. Lando Norris sortides de la pole position. Ara mateix a la primera posició, per davant del seu company d'equip McLaren, Oscar Piastri, tercera posició per Leclerc, per davant d'Antonelli, de Russell, de Hamilton i de Verstappen.
De seguida obrim el bar gironí, però ara mateix tota l'atenció a Tarragona, al nou estadi, perquè som ja als últims instants d'aquest partit. El Nàstic està guanyant en un gol que pot donar moltíssim, un gol que acaba d'arribar en temps afegit, que ha fet el Nàstic, que li donaria els 3 punts.
I falta mig minut per arribar al final del partit, i el Nàstic fent la d'aguantar el temps, la pilota cap al corna i Cèdric davanter del Nàstic, que esgarrepa una falta. Això hauria de morir aquí, això hauria d'acabar aquí, el Nàstic que ha patit segurament més del que tothom s'havia pensat, perquè arribava a Tarragona el CUE amb només 5 jugadors a la banqueta, un equip ja descendit, un filial que també té el Sevilla C jugant-se la permanència a la segona federació. Doncs el Nàstic ha hagut de remar
I de fet encara ho està fent perquè està guanyant per 2-1. Ara es posarà en joc la falta, envia la pilota cap al corn al Nàstic. Cèdric l'envia per Pau Martínez dins de l'àrea. La recupera la defensa del Sevilla Atlètic, que vol començar el contraatac per intentar empatar el partit. Compte que l'atac pot ser perillós, encara que en propi el jugador del Sevilla Atlètic. I ara molt llest Òscar Sanz, que té el cap embenat perquè s'ha endut un cop i està... Vaja, li veiem sang a l'embenat d'Òscar Sanz, el vigolejador avui. Ara serà falta pel Sevilla Atlètic. Compte que és perillosa, és llullana, però la penjarà a la filial andalús dins de l'àrea i serà l'última jugada del partit. I el Nàstic, aguantant amb tot, ha de defensar-ho amb tot si vol aconseguir una victòria importantíssima per aconseguir la salvació. La penjarà Arnaudis, el jugador del Sevilla, dins de l'àrea. Salta amb el cap la defensa del Nàstic. La pilota encara és viva. L'ha de refusar Òscar Sanz. Tothom demana que s'acabi el partit perquè ja s'ha complert un minut més del que l'àrbitre havia afegit. Recupera la pilota el Sevilla Atlètic. L'àrbitre que no xiula al final. La refusa la defensa del Nàstic i ara sí, final! Final del partit a Tarragona. Mare de Déu, quina manera de patir, quina manera de suar, quina de manera de jugar amb el cor de l'aficionat gran. Es llencen al terra els jugadors del Nàstic, conscients que han aconseguit una victòria importantíssima per aconseguir la permanència. No és ni molt menys definitiu, però el Nàstic ara mateix dormirà fora de la zona de descens. Té 3 punts de marge respecte al Juventud Torremolinos, que juga demà contra el filial de l'Atlètic de Madrid. Li queden 3 finals al Nàstic per aconseguir la permanència a la Primera Federació.
Realment són aquests 3 equips els que juguen l'última plaça de descens, que semblen ja clares, decidides. Sí. Sevilla Atlètic és cué, ja ha baixat, San Luqueño ja ha baixat també, Marbella i Betis Deportivo encara no ho han confirmat, però ho tenen molt difícil, i això queda entre Torremolinos, Tarassona i Nàstic. Un d'aquests 3 equips baixarà. I a la classificació, com diu el Ripo, és 14 el Nàstic, fora del descens en 43, Tarassona marca permanència en 41, però juga demà, Torremolinos, primer equip en descens en 40, però juga demà. Amb qui juga el Tarassona demà?
Juga contra el Terol. I el que li va bé al Nàstic de Tarragona és veure que hi ha com 8 o 10 jugadors del filial de l'Atlètic de Madrid que ara són a València perquè s'acaba el partit de primera divisió guanyant per 0-2, i a priori aquests paios demà a les 12 del migdia igual algú va a la convocatòria, però és complicat que puguin estar per jugar bé els 90 minuts.
El Nàstic li queda, compte, diumenge que ve, aquest és una final,
sí.
4:45, Tarassona-Nàstic, és una final, tots dos s'hi jugaran la salvació. Nàstic a Europa, la penúltima jornada, l'Europa jugant-se al play-off, i a l'última jornada, Hèrcules-Nàstic. L'Hèrcules potser tenim la sort que arribarà sense opcions.
Jo crec que ja no s'hi jugarà res.
No, perquè ara està molt lluny, té 47 punts, té el play-off a 8.
Pot ser, vaja, si no passen molts resultats estranys a l'Hèrcules i guanya tot, l'Hèrcules no s'hi hauria de jugar res en l'última jornada.
Perfecte. Doncs, Ripo, gran victòria. Et deixem anar a la zona de vestidors, a veure perfecte què explica la gent del Nàstic. A molt tot bé, això, el que ara deies, Oriol, s'acaba el partit de Mestalla, cares llargues a València, acaba de perdre el València, 0-2 davant l'Atlètic de Madrid, que recordem, ja no s'hi juga res en aquest tram final de Lliga, avui amb molts suplents, pensant ja més en la tornada de la Champions. El València, a veure, té marge, però amb 39 punts no es pot despistar,
No massa marge, perquè si avui guanya l'Alavés i guanya el Sevilla, només tindria un parell de punts sobre el descens. Per tant, es torna a posar en un embolic. El València, que avui hauria pogut, amb una victòria, pràcticament assolir la permanència, i ara doncs haurà d'esperar les properes jornades després de perdre per 0-2 contra un Atlètic de Madrid ple de jugadors del filial, amb gols d'Iker, Luque i també de Kubo.
Tenen 39 punts València, Espanyol i Rayo. Rayo i Espanyol encara han de jugar en aquesta jornada. I per sota de València tenim Elx en 38, un partit pendent, Mallorca 38, Girona 38, Alavés 36, juga ara 2:15 contra l'Atlètic Club Mendizorroza. Descens per Sevilla en 34, juga dilluns contra la Reial. Penúltim el Llevant en 33, últim cué l'Oviedo en té 28 i pràcticament ja sentenciat, malgrat que en aquesta jornada encara ha de jugar. Demà ho farà el camp del Betis. Ja ho veieu, la situació pel Girona és límit després d'aquesta derrota ahir a Montilivi, 0-1. Tothom esperava la salvació ja virtual, i el que tenim ara mateix és l'abisme. Obrim el Bart.
El Bart amb T final.
Segons com vagi la jornada, el que us deia, el Girona podria quedar a un punt, a només un punt del descens, seria el pitjor dels casos, en cas que guanyés el Sevilla al Reial Societat aquest dilluns. Tercera derrota ahir consecutiva del Girona, el Mallorca li empata a punts, ara mateix per sobre la classificació pel gol a baraix total. Avui obrim el bar, el nostre espai d'anàlisi gironí, en un moment delicat pel Girona, amb l'Eloi Amagat. Hola, Eloi.
Hola, bona tarda.
I amb la Susi Sala, què tal, Susi?
Molt bé, bona tarda.
Ahir vam fer la transmissió d'aquest partit entre el Girona i el Mallorca, 0-1, i jo crec que ningú s'ho esperava ahir a Montilivi. Susi, tu hi eres, hi vas ser en directe. Tu també vas ser, Eloi, o el vas veure per a la distància?
No, ahir estava a la televisió i el vaig haver de veure en una pantalla i patint-ho també com si hagués estat a Montilivi, però...
Us ho esperàveu, això, Susi?
Jo, sincerament, no. M'esperava potser una mica més... És a dir, el resultat es podia haver donat el mateix, però m'esperava una miqueta més, sobretot el Girona a la primera part, una miqueta més d'intensitat, d'igualar duels, de saber que t'estaves jugant, no era una final, òbviament, però que t'estaves jugant moltes opcions de la permanència, no? I que si el resultat era favorable, pràcticament ho tancaves i t'oblidaves, i no et dic anar de vacances, però quasi, no? I en aquest sentit sí que m'esperava una miqueta més, i el que em va donar la sensació és que el Mallorca sabia perfectament el que s'hi jugava i el Girona li va costar entrar en el partit i ho va acabar pagant.
Ahir vam veure el guió que explica segurament el mal d'aquesta temporada, el problema amb el gol, perquè, Eloi, inoperants en atac, és a dir, moltes ocasions de gol, però cap gol. En canvi, una errada greu i et suposa el gol de Samu Costa, el gol del Mallorca. En el fons, és una mica el guió que hem vist en molts partits del Girona aquesta temporada.
Sí, crec que va ser la diferència. Si ens basem una mica en les ocasions, en el que va generar un i altre equip, podríem dir que el Girona no va mereixer perdre, no? Però és el que costa de trobar en el futbol de màxim nivell, no? I és aquesta eficàcia, aquest nou que et suposi, no?, un nombre important de gols al final de temporada. El Girona genera, però li costa ser contundent a l'àrea rival, i en aquest cas, en el cas d'ahir, també ho va ser un punt tou, no?, sobretot en el gol del Mallorca, en la seva pròpia àrea. Crec que va ser inesperat, perquè era un partit ideal. Montilivi es va volcar com en les bones ocasions, no? Perquè el Gironí i la Gironina sabien de la transcendència del partit, que una victòria pràcticament deixaven sentenciada la permanència, i va ser un punt decepcionant. Jo també, com la Susi, diferencio. La primera part li va faltar un punt, no?, de veure aquesta necessitat, aquesta fam. Sí que és veritat que la segona l'equip va millorar bastant i va mereixer almenys aconseguir l'empat, però ara és moment d'estar units, perquè la cosa s'ha igualat molt, hi ha molts equips implicats, i tocarà patir fins al final.
Mira, avui hem obert una enquesta, el nostre compte dix.com/totgira, demanem quin és el teu grau de preocupació davant de la situació del Girona. Donem quatre opcions: alt, moderat, baix o gens. Quina és l'opció més votada?
Doncs mira, amb el 61% dels vots, l'opció alt, i la segona més votada, és la segona pitjor, diguem-ne, que és moderat, amb el 20% dels vots.
Què voteu vosaltres? Quin és el vostre grau de preocupació, Susi?
Ahir l'Eduard va dir una paraula que crec que ho defineix perfectament, i és que s'ha embolicat. Jo confio plenament en la salvació, però sí que haig de dir que de passar a no patir gens, he passat a patir una miqueta, però justament, és que l'Eloi també ho ha explicat molt bé, per això, per aquesta falta de gol i per aquesta desconnexió que hi va haver a la primera part, que a la segona sí que generes molt, però que no acabes d'arribar, no? I com que ens passen aquestes coses, i no ha estat només en aquest partit, no et diré moderat, perquè no arriba moderat, però bé, una mica, gens no, seria una miqueta preocupada, sí.
Una miqueta. I tu, Eloi, quin és el teu grau de preocupació?
Jo estaria en el grau de moderat, i diferenciaria, perquè crec que els 38 punts tampoc no són del tot preocupants. Coincidirem tots que per plantilla, per jugadors, tampoc hauríem de patir molt, perquè sobradament aquest equip hauria d'aconseguir la permanència amb certa tranquil·litat, però a mi el que em sembla més preocupant és la dinàmica, no? Encadenes tres partits sense guanyar en l'últim tram de temporada, igualant la pitjor dinàmica d'aquest any, no? I això sí que genera, no?, en el futbolista una certa ansietat, i més quan tots els equips de la part baixa, ho estem veient aquestes darreres jornades, es juguen moltíssim, saben de la importància d'aconseguir punts, no?, i ho estan fent. Per tant, una mica aniria per aquesta preocupació moderada, no per desconfiança amb l'equip, que pugui aconseguir victòries en els propers partits, però sí per aquesta tensió que pot tenir el futbolista després de setmanes sense guanyar, que no acaben de sortir les coses, no? I això en el futbol sempre afecta bastant, i crec que l'única manera i la més fàcil és aconseguir un bon resultat la setmana que ve, el dilluns, al camp del Rayo.
Repassem el calendari. Dilluns, dia 11, 9 de la nit, Rayo Girona. Veurem quin Rayo es troba al Girona, perquè té un resultat favorable a l'anada de les semifinals de la Conference, 1-0 amb l'Estrasburg, i per tant té l'opció de jugar una final europea. També és veritat que si mires la classificació, el Rayo no està 100% salvat, té 39 punts. Per tant, aquí cal veure quin Rayo ens trobarem. I ja el Girona, després de jugar aquest partit, li quedaran els tres últims partits de la temporada, que seran a casa contra la Reial, que ja té Europa assegurada, però veurem si té opcions de la cinquena plaça hipotètica de Champions a la Lliga Espanyola. Atlètic de Madrid-Girona, amb l'Atlètic de Madrid amb la feina feta a la penúltima jornada, i Girona-Elx a l'última jornada. Potser l'Elx ja està salvat, o potser s'hi juga la salvació. Què us diu aquest calendari, Susi?
Que no m'agradaria arribar al darrer partit haver-nos de jugar una final a Montilivi amb l'Elx. A mi ja fa moltes jornades que vaig dient que a mi tot em va bé, però jo no voldria jugar-me la salvació a la darrera jornada. És cert que els partits que tenim, bah, no en són del tot assequibles, però si mires la part baixa i mires els rivals que tenen, València, Espanyol, Sevilla, s'han d'enfrontar molt entre ells, quasi tots juguen també contra la Real Societat, que potser no hi tindrà massa res a jugar-s'hi. Però bé, jo el que diu l'Eloi també ho subscric, tant de bo se sumin els 3 punts la propera jornada i ho deixem sentenciat, perquè el que també és veritat és que aquesta pressió que deia l'Eloi pel jugador, dia que passa, dia que creix, si no aconsegueixes el resultat esperat, i per tant anar-t'ho a jugar tot a la darrera jornada, em semblaria un final èpic si acabes aconseguint la permanència, però un final terrible si el resultat es donés en compte.
Veurem si els 42 donen la salvació. Jo crec que sí. Sempre, o gairebé sempre, jo no recordo un equip que en 42 hagi baixat, que és aquesta xifra de seguretat que fa temps que diu en Mitchell. Però, esclar, teníem el Sevilla, primer equip en descens, en 34, havent de jugar encara aquesta jornada, i podia arribar fins als 37, quan quedarien 3 jornades. Veurem si els 42 són suficients o no. El Girona, recordem, en té 38. Ahir Mitchell li van demanar quin és el seu grau de preocupació i deia això.
Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades és difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació, i per mi sortirem.
Bé, veurem si el Girona millora a Vallecas, té dies per preparar aquest partit, el dilluns dia 11. Sí que és evident que el que s'ha de millorar és la contundència a les àrees, a les dues àrees, de fet, podríem dir, Eloi. No només en atac, sinó també al darrere, aquests errors que estan costant punts.
Sí, sobretot ahir, no? És significatiu el gol que encaixa el Girona. Es veu, no? Crec que hi ha un encadenament d'errors, no? Que li fan tenir la derrota, no? I en atac, doncs bé, ha tingut la mala fortuna, crec, no?, de que el seu nou titular Benat es va lesionar i ja no tornarà a jugar, però ha d'estar acompanyat. Al final, ningú negarà que el Girona té una plantilla prou llarga, que no només el nou ha de generar gol, sinó que els seus acompanyants, no? I en aquesta segur que està, no? Perquè la clau seria molt més preocupant si el Girona no generés ocasions com les que va generar ahir, no? Però bé, és el moment, no?, de ser molt més determinant, d'intentar ser eficient a cada ocasió que es tingui, perquè els gols es necessiten, ja ho estem veient en aquestes últimes jornades, i jo crec que el calendari, comparativament amb els rivals directes del Girona, no és dolent. El proper partit al camp del Rayo, ells venen d'una tornada a competició europea, amb tot això que implica un viatge, el sentiment emocional, no?, que segur que pressionarà. Sí que és veritat que no estan salvats, no?, però crec que és un bon escenari per intentar puntuar.
Per cert, això que deia de la importància i la contundència a les àrees, el Girona és el quart pitjor golejador. Només l'Oviedo, el Getafe i el Rayo han fet menys gols que el Girona, i és el quart més golejat. Només el Llevant, el Sevilla i la Reial Societat n'han rebut més. És a dir, que és evident que té un problema en les àrees al Girona aquesta temporada. Qüestions positives: ahir, bona presència de públic, tercera entrada de la temporada, només darrere dels dies del Barça i del Madrid. Per tant, ahir l'afició va respondre davant de la crida que s'havia fet durant la setmana. El pròxim partit serà fora de casa, és en dilluns, això sí, que és la cançó de l'enfadós. Els partits que li cauen al Girona, especialment en dilluns i en divendres, és veritat que serà fora de casa, a Vallecas, però això tampoc ajuda perquè pugui desplaçar-se l'afició del Girona. Per cert, que Brian Hill aquest partit se'l perdrà per sanció. Va veure una groga ahir amb el partit ja acabat per protestar a l'àrbitre. Jo m'he quedat més tranquil després de parlar amb vosaltres. M'heu dit que no esteu molt preocupats, com a molt moderadament preocupats. Per tant, m'agafo això i espero que la reacció arribi contra el Rayo, que el Rayo arribi una mica pensant en una hipotètica final de Conference i que arribin els 3 punts i pràcticament la salvació. A tots dos, Eloi Amagat i Susi Sala, un plaer, com sempre. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara de seguida passo per l'auditori 1899, perquè està en marxa la roda de premsa de José Barcala, el tècnic del Bayern. Demà Barça-Bayern, tornada de la Champions femenina, aquestes semifinals de la Champions femenina de futbol. Però abans, a punt de començar, partit de primera divisió, Oriol, important, en clau permanència.
Aquest és molt important, pel Girona. Sobretot ens interessa que l'Atlètic Club guanyi al camp de l'Alavés. Ara comença el partit, amb un Alavés 0, evidentment l'Atlètic Club 0.
Lliga CB de bàsquet. Macià, finalment s'ha recuperat el marcador. Comença el Peña Unicaja.
Sí, s'ha fet un control 5, i s'ha reformatejat això, i el marcador ja funciona. Fins ara no funcionava el rellotge del crono, de les possessions ni del partit, ara ja va bé. El marcador gran encara no està 100% operatiu, però bé, 7-2, primer minut, primers 3 minuts de partit.
No sé si teniu problemes, Xevi Soler, què tal? Bona tarda. A Fontajau, havia de començar 6:45 el partit Girona-Saragossa.
Bona tarda, és el món al revés, no, puntualíssim. A més, amb un debut aquí, que és el debut del nou il·luminat LED, que s'ha estrenat per aquest partit, o sigui que a priori aquí no hi ha problemes d'il·luminació de marcador, després que segurament és l'equip que n'ha tingut més. Primers 20 segons, encara sense bàsquets, empat a 0.
El Girona 11, oi, ara mateix a la CB, amb 12 victòries?
Sí, 11, empatat amb el Breogán, buscant aquestes places que més que probablement li donaran participació europea l'any que ve, que seria la primera vegada, i en presència també, ara que parlàveu del Girona de futbol, veig a Fran Beltrán, veig a Àlex Moreno i veig a Rubén Blanco, que avui estan a la primera fila donant suport a la
Girona. Els veus tranquils?
Sí, molt tranquils, sí. Oh, avui sí, ahir els veia una mica més nerviosos.
Correcte. Molt bé, doncs anirem passant tant per Fontajau com per l'Olímpic de Badalona. Juga la Penya contra l'Unicaja, juga el Girona contra el Saragossa. Fórmula 1, cursa sprint de Miami, com van les coses?
Ara s'acabarà aquesta cursa sprint perquè som a la darrera volta perquè Norris guanyi per davant de Piastri. De fet, hi ha 4 segons de diferència. Ara creua la línia d'arribada de Lando Norris, que s'acaba d'imposar en aquesta cursa sprint per davant de Piastri. Per tant, amb una cosa interessant, i és que els McLaren tornen després d'un principi de temporada dominador per part dels Mercedes, que avui els veiem a la quarta posició Antonelli i a la cinquena Russell per davant del Ferrari de Charles Leclerc.
I una de futbol sala. Entrem al Palau Blaugrana. Alfons Gorina, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Ha començat fa una estona el Barça-Peníscola. Som a la penúltima jornada de la Lliga de Futbol Sala. El Barça és líder i se la jugarà amb Pozo Murcia en aquestes últimes 3 jornades. jugades per mantenir aquesta primera plaça i, per tant, tenir el factor pista a favor durant tot el play-off.
Doncs sí, el Barça li treu 2 punts ara mateix al Pozo Murcia, que està jugant ara mateix contra l'Alzira, a més, però alerta, perquè divendres que ve hi ha un Barça-Pozo, a més, aquí al Palau. Per tant, és molt important que el Barça guanyi aquest partit i no es compliqui aquesta possible classificació del primer lloc, que ara mateix seria seva o no, perquè ara mateix empat el Barça. S'ha avançat al Peníscola i ara portem 10 minuts de la primera part. Posteriorment ha empatat el Barça mitjançant Sergio González i, per tant, al Barça li convé guanyar o, com a mínim, fer el mateix resultat que faci el Pozo contra l'Alzira.
Que és el que està fent ara mateix, perquè també hi ha empatat un al partit.
Molt bé. Per cert, que l'Indústries ahir va fer un pas enrere en les seves aspiracions de poder ser equip de play-off. Va perdre 5-0. Pista complicada, Palma 5, Indústries 0. I me'n vaig a l'Auditori 1899. Marc Andrés, no sé si encara parla el tècnic del Bayern.
Pensando en mi familia y bueno, creo que es lo que...
Sí, ara mateix està parlant el tècnic del Bayern, Iyad Naimadé, la futbolista.
Franciquet és una de nostres mejores futbolistes, no hi ha duda.
Se marca una pregunta sobre Francisca, que és la futbolista que es perdrà el partit per ser expulsada a l'anada.
Los duelos es de un nivel muy alto y eso es lo que había comentado antes, que a nivel posicional, interacciones y duelos son las tres áreas donde tienes que estar a un gran nivel y ella siempre está a un gran nivel en los duelos. Pero tenemos una gran profundidad de banquillo, tenemos futbolistas para reemplazarla y no va a ser una excusa para no tener un buen rendimiento mañana. Pero sí que es cierto que es una futbolista importante para nosotros.
Vuestro parvenir, Prime Story Media Coach.
Doncs aquesta resposta de José Barcala sobre Francisca Aquet, un José Barcala que també ha comentat com se li ha de poder jugar al Barça, que és un Barça que exigeix molt, que té una estructura molt clara i que elles en aquest cas també han de tenir una estructura molt clara per defensar. I també ha parlat de la motivació que pot significar jugar al Camp Nou, també per treure aquest partit endavant en un escenari tan gran com pot ser aquest. I també és veritat que, com a curiositat, com a anècdota, ella ha volgut dir que potser és inclús millor que l'hagin expulsat per veure el partit des de la graderia, des de la zona de premsa, per dir-ho així, perquè podrà veure el partit amb càmera tàctica. Per tant, tindrà una visió més ampla de tot el que està passant, de tot el que està succeint sobre el terreny de joc, i que potser inclús l'expulsió va ser una cosa a favor del
caram,
de la seva visió. I bé, ara continuarem. Semblava que ens passaven el micròfon, encara no.
I dius que també hi és Edna Imade, eh? Recordem, davantera del Bayern, que no és habitualment titular amb el Bayern, però sí habitual amb la selecció espanyola i que, de fet, ha marcat gols en les últimes concentracions de l'equip espanyol que ha jugat a partits de classificació pel Mundial.
Sí, de fet, una Edna Imade que ja li han preguntat, perquè ella va ser la protagonista de l'única derrota aquest any del Barça contra la Real Societat. Va marcar de penal, Real Societat 1, Barça 0, i per tant, doncs, diu que les companyes d'equip al Bayern, també les companyes del Barça a la selecció espanyola, li han fet bromes sobre aquest fet. Per tant, doncs, és una futbolista que té molt de protagonisme amb aquesta curiositat, no?, que l'única derrota aquest any del Barça ha estat gràcies a un gol d'Edna Imade. Una Edna Imade que evidentment també diu que la vida li ha canviat molt des que va arribar a Alemanya i que està sent un procés d'adaptació difícil. Ara està contestant José Barcala i tot seguit podrem preguntar nosaltres en roda de premsa.
Interpretar, pero no es fácil de neutralizar. Probablemente sea el más difícil de neutralizar, incluso sabiendo muchas veces qué es lo que va a pasar. Eso es curioso, ¿no? Pero es así, porque la velocidad de ejecución, el nivel de sincronización, la precisión de las interacciones es de un nivel altísimo, altísimo. Y te requiere estar a un nivel de consistencia, de capacidad de repetir esfuerzos durante 90 minutos, que bueno, muchas veces lo que sucede es que los equipos fracasan porque en un momento pierden el nivel de atención y en un segundo pues ya estás por detrás de la acción. Y ya después es tarde. Y hay entonces un proceso ahí, un proceso de aprendizaje, de adaptación. Y bueno, nosotros hemos tenido un aprendizaje del primer al segundo partido. Va a haber otro aprendizaje del partido que hemos jugado en el Allianz al partido de mañana. Esperemos estar al nivel, porque cada partido es una nueva historia.
Aquí, buenas tardes, José, Edna, Marc Andrés de Catalunya Ràdio. Quiero empezar por ti, Edna, porque justo has comentado el tema de las bromas, ¿no? Con este gol con la Real Sociedad que dio la derrota, la única derrota en temporada el Barça. Creo que he escuchado decir que se aliaron un poco los astros en ese partido, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte si también crees que mañana tienen que aliarse estos astros para que el Bayern pueda superar la eliminatoria y clasificarse para la final. Y para ti, José, es verdad que jugasteis en el Allianz, que es un gran escenario, estáis acostumbradas a jugar partidos de alto nivel, pero claro, siendo Barcelona, ¿no?, la diferencia entre vuestro público, el del Barça, y la última experiencia que tenéis en Barcelona, ¿qué crees que quizá todavía no ha cambiado, que tiene que cambiar mañana para que se muestre un Bayern competitivo como no lo fue el pasado octubre? Gracias.
Bueno, yo creo que un poco sí, en el sentido de que tengamos un poco de suerte de que no le salga un pase, no le salga un remate, un tiro no vaya a puerta. No sé, creo que en ese sentido, pues, creo que sí, porque al final el Barça es un equipo que te genera mucho, te exige mucho, y si le salieran todas las jugadas que hacen y todos los remates que hacen, pues al final te meten muchos goles, como suelen hacer en sus partidos, y pues bueno, por eso creo que lo digo, y lo decía de coña, pero también un poco en serio. Entonces, bueno, creo que sí.
Bueno, en relación a tu pregunta, creo que evidentemente el factor ambiente es importante a nivel emocional, hay que saber gestionarlo. Afortunadamente nosotros tenemos futbolistas con bagaje internacional, no solo por sus partidos con el Bayern, sino también a nivel de selección, futbolistas que bueno, están habituadas a este tipo de entornos, muy exigentes. Mañana va a ser un entorno muy exigente y va a ser un partido totalmente diferente. Va a ser un partido. Lo ha sido el del primer partido en el Allianz con respecto al de octubre, y mañana va a ser un partido diferente también. Es importante lo que hayamos aprendido, ajustado del primer partido, pero yo le doy mucha importancia a la lectura y los ajustes que hacemos durante el mismo. Y creo que mañana también puede ser un partido de entrenadores, de ajustar. Yo sé que, por ejemplo, el Barça en el primer partido ajustó muy rápido después del primer gol, y en la segunda parte fue un Barça mucho mejor al de los primeros 45 minutos, porque ellos esperaban un planteamiento y han ajustado para poder resolverlo de una forma mucho más eficaz.
És José Barcala, el tècnic del Bayern. Deixem el Marc Andrés que segueixi aquesta roda de premsa prèvia al Barça-Bayern de demà, que podreu seguir a la TDG, la tornada a les semifinals de la Champions. I deixeu-me, ja que estem parlant de futbol femení, ara fa una estona que l'Oriol Rodríguez ens ha explicat que l'AEM Lleida, un dels històrics del futbol femení a casa nostra, ha perdut la categoria. Ha baixat de la primera a la segona federació. Avui ha perdut en l'última jornada unificada que començava a les 4 de la tarda, ha perdut 4-2 contra el València. Malgrat la derrota, s'hagués pogut salvar si els resultats haguessin acompanyat, però no han ajudat. I avui podríem dir que la tempesta perfecta ha estat en contra de l'AEM Lleida, perquè ha guanyat el Cacereño, un dels rivals directes, 1-0 davant l'Oviedo, i ha guanyat també l'Atlètic de Madrid B, 1-2 al camp del filial del Tenerife. I, per tant, en tots aquests marcadors, és justament la combinació que no es podia produir, s'ha produït, l'AEM Lleida ha perdut la categoria. I a València tenim comunicació amb una de les capitanes de l'AEM, la Laura Fernández. Hola, Laura.
Hola, bones.
Com està el vestidor?
Bueno, pues ara mateix molt, molt tocat. Crec que és una situació complicada d'afrontar.
Perquè ha passat, ara ho explicàvem, tot el que no havia de passar. Semblava una combinació diabòlica i així ha estat. No sé si teníeu informació al camp del que passava tant a Càceres com també a Tenerife.
Sí, sí, més o menys estàvem al tanto, i bueno, al final crec que aquesta situació no passa per la derrota d'avui. Crec que ve de molt abans, i bueno, avui no se'ns han donat els resultats, per desgràcia, però és el que dic, crec que no passava només per avui.
El cert és que l'AEM Lleida s'havia consolidat com un equip de la primera federació, però les coses s'han torçat. De fet, vosaltres en els últims dies la plantilla heu denunciat que el club us deu diners i que doncs això evidentment us està afectant el dia a dia, i el club ha dit que està pendent de rebre ajudes. Fins a quin punt us ha afectat en aquesta recta final de temporada aquesta situació?
Bueno, crec que ni molt menys això s'ha notat al camp. Crec que som suficientment professionals per separar una cosa de l'altra, i bueno, com has dit, el club ho està solucionant i aviat trobarem aquesta solució.
A parlar de futur ara és complicat, però l'AEM sempre ha estat a primera federació. De fet, des que es va crear la categoria ara fa 4 anys, sempre hi havia estat objectiu tornar a pujar l'any que ve, entenc, de la manera més ràpida possible.
I tant, jo crec que el club és molt ambiciós i que, a l'igual que ha demostrat que té el nivell suficient per estar aquestes 4 temporades a Primera Federació, crec que farà un projecte igual o més ambiciós per recuperar-lo abans possible a les categories.
Molt bé. Laura, torneu avui mateix o ho feu demà?
Sí, sí, avui, avui.
Avui mateix, molt bé. Doncs que vagi bé el viatge de tornada, molts ànims i força en aquesta tornada, amb aquest descens, que evidentment és la notícia que no volíem explicar. Gràcies, Laura.
Moltes gràcies a vosaltres.
No són bones notícies aquesta temporada, perquè ja vam explicar fa unes setmanes que l'Europa també ha perdut la categoria, ha baixat com la M Lleida a la Segona Federació. El Barça B, per tant, amb permís de l'Ona Sant Adrià, que està lluitant per pujar i no ho té fàcil, avui ha començat l'anada de les semifinals del play-off d'ascens. Com li han anat les coses?
Empat a zero, encara.
Encara empat a zero, s'està jugant al final del partit, eh? I quedarà la tornada, que jugaran contra qui?
Ara, doncs, mira, jugaran la setmana que ve.
Contra el Saragossa. Saragossa. Estan jugant a Saragossa, la tornada contra el Saragossa. Amb empat a zero veurem si l'Ona Sant Adrià, i després passa aquesta eliminatòria a les finals, és capaç d'aconseguir l'ascens, on ja no hi serà la pròxima temporada a MLD Europa, sí que hi serà el Barça B. Fem una pausa, de seguida tornem i continuem en directe al Tot Gira.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Roger de Gràcia, Assumpta Serna, Elisenda Roca i el poeta Mario Obrero a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
És possible un dia de partit.
Un regalet sol i l'acompanyem.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Osasuna Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Tot gira.
A la primera divisió, marca l'Alavés contra l'Atlètic Club de Bilbao, gol de Blanco, som a 15 a la primera, aquest gol li va molt malament al Girona i també a l'Espanyol. Alavés 1, Atlètic Club 0.
En canvi, li va molt bé al Joventut el partit davant de l'Unicaja. Acaba el primer quart i comença el segon, Joventut 25, Unicaja 18.
Encara li va millor el partit a Fontejau, el Bàsquet Girona, que és una piconadora. 2 minuts i mig pel final del primer quart. Està guanyant de 16 punts, Bàsquet Girona 30, Saragossa 14.
I a la Lliga de Futbol Sala no li va tan bé el Barça al Palau. De moment, empat a 1 quan queden 2 minuts i mig per arribar al descans contra el Peñíscola.
I a la Fórmula 1 també s'acaba Miami amb victòria del McLaren de Lando Norris per davant del seu company d'equip, Òscar Piastri.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a 3CAT Info i 3CAT.
Aquesta setmana, amb motiu de la Setmana de la Llengua, al Tot Gira, ens fem una pregunta que potser no ens fem prou sovint. En quin idioma es juga es parla i es viu el futbol a Catalunya. Avui posem el focus en un club de Barcelona, un club que podríem dir que viu un moment dolç, perquè acaba de pujar a Primera Federació i perquè el seu creixement social els últims anys ha estat enorme. Estem parlant de la Unió Esportiva Sant Andreu, un club amb identitat i amb història. I el Sant Andreu s'ha adonat que el seu futbol base, el català, té poca presència, o menys de la que voldrien. I és per això que el club ha iniciat un projecte. De la mà de l'Institut d'Estudis Catalans, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, que busca reforçar la presència del català al seu futbol base. Tinc connectades tres persones. El Gerard Álvarez, que és el portaveu de Sant Andreu. Hola, Gerard.
Hola, què tal? Com esteu?
Tinc també per aquí l'Isma Tortosa, que és pare d'un dels nanos del futbol base del club. Hola, Isma.
Hola, què tal?
I també en Vicent Climent, que és el cap de projectes de l'Institut d'Estudis Catalans. Hola, Vicent.
Hola, bon dia.
A veure, d'entrada, Gerard, com a portaveu del Sant Andreu, quina presència té el català ara mateix al club i en concret al futbol base?
Doncs mira, estem treballant una línia important per potenciar el que és el català al nostre futbol base, perquè creiem que ha d'haver-hi una millora, i també per responsabilitat. Nosaltres som un club catalanista, som el club que porta les quatre barres a la samarreta, i per nosaltres és cabdalt que hi hagi més presència del català en el nostre futbol base. A partir d'aquí, doncs, hem començat aquest projecte, com bé has comentat, amb l'Institut d'Estudis Catalans i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, i ara estem ja pràcticament començant aquesta segona fase.
Perquè, Gerard, si ara jo vaig a veure un partit o un entrenament del futbol base, el més normal és que la llengua utilitzada sigui el castellà?
Depèn l'entrenament, depèn l'equip, però evidentment sí que hi ha encara una manca d'entrenaments en català, i ens agradaria, doncs, justament, igual que hem fet en els últims anys, de potenciar el que és la comunicació en català, i que al final és la llengua del club, tant les comunicacions internes com externes, ja fa molts anys que gràcies a l'actual equip de comunicació això ja ha canviat. A partir d'ara també ho volem fer amb el futbol base.
Isma, tu tens el nano al futbol base del Sant Andreu. Quina edat té el teu fill?
Té 10.
10 anys. És petitet. No sé si porta molts anys al futbol base.
Doncs no ha entrat aquesta temporada.
Aquesta temporada, d'acord. Sí. Vosaltres a casa parleu català?
Sí.
Parleu català. I quan tu el vas a veure, els entrenaments, el futbol base, normalment amb els companys, amb quina llengua es relaciona?
Depèn dels companys, però en l'equip del Marc, tot és, o sigui, és, diria que majoritàriament català.
Majoritàriament català, bé.
Sí.
I amb els entrenadors?
Els entrenadors, es nota que la llengua vehicular de l'entrenador no és el català. Sí que he vist com un esforç des d'aquests últims mesos com per intentar parlar en català. També han posat un cadet que sí que té la llengua catalana, i això doncs fa que l'empenta per parlar el català sigui més, i es nota.
Mm-hmm. En parleu d'això? Amb el Marc a casa, en parleu d'això?
Del castellà, de que es parla en castellà, sí.
Sí.
Perquè també és una queixa que hem mogut els pares, uh-huh, de que ens agradaria que, o sigui, que prioritzar el català.
D'acord.
Perquè si no, el castellà es queda assentat.
Bé, doncs tenim el diagnòstic fet, però m'agradaria que en Vicent, cap de projectes de l'Institut d'Estudis Catalans, ens faci una mica la fotografia més general. Vicent, com està el català, la llengua, la cura de la llengua, als clubs catalans?
Bé, poca cosa puc afegir del que han comentat anteriorment els companys. Efectivament, l'ús de la llengua castellana és majoritari als entrenaments. Parlo en general, després caldria anar club per club, però a grans trets, el castellà és la llengua predominant en l'esport i concretament en el futbol a la ciutat de Barcelona, que és el que estem analitzant en el projecte de l'Institut d'Estudis Catalans amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Mm. Què passa? Doncs, per exemple, en el cas del Sant Andreu, doncs, hi ha clarament una voluntat institucional a revertir aquesta tendència. Per tant, és un element positiu el fet que hi hagi una voluntat, podem dir política, una voluntat estratègica, institucional. Això ja fa que sigui un pas important per dir, doncs, tenim una voluntat, per tant, cal posar-hi mesures. Per tant, de l'element en l'àmbit del Sant Andreu, com ha comentat també anteriorment el company, doncs, per exemple, si us fixeu en la comunicació escrita, la comunicació la web, per exemple, del Sant Andreu, veiem que la web està en català. Per tant, ja és una passa endavant És veritat, no és suficient, no, però sí que és important, perquè doncs és la primera passa per dir, d'acord, poc a poc, doncs podem anar posant la presència al català cada vegada més als entrenaments, que és la clau, és a dir, és passar de la llengua escrita a la llengua oral, que sigui una llengua d'utilització, d'ús, una llengua d'ús habitual també en els entrenaments i no només a l'escola o no només de manera escrita a les comunicacions, diguem-ne, internes o externes.
Ara estem parlant del cas concret del Sant Andreu, que no deixa de ser un club d'un barri de Barcelona. Pel que dius, canvia en funció de la ciutat. Pels estudis que esteu fent, entenc que la ciutat això hi influeix, si és Barcelona o és algun altre punt de Catalunya. I no sé si també, dins de Barcelona, els barris hi influeixen també, depenent de quin barri estiguem fent a l'estudi.
Efectivament, els barris influeixen perquè la realitat sociolingüística, és a dir, la societat i la llengua, doncs és molt diferent al Raval, per exemple, que a Sant Gervasi. Aleshores, des del projecte que portem des de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs hem analitzat 10 clubs, principalment, però no únicament, al districte de Sants Montjuïc, també a Gràcia, també a Sant Martí, etc. I notem, per exemple, que un altre club, els Lluïsos de Gràcia, doncs la llengua catalana és molt més present. O, per exemple, a l'entitat que es diu El Secretariat, que és un conjunt d'entitats, una associació d'entitats, doncs també, per exemple, hi ha una voluntat institucional molt important que la llengua catalana doncs, sigui la llengua vehicular. Per tant, veiem que si hi ha intencionalitat institucional, canvia molt entre aquells clubs que, tot i ser una societat majoritàriament castellanòfona, que s'utilitza més el castellà, la intencionalitat institucional fa la diferència entre la presència més important o més gran del català que la manca de l'ús del català en els seus entrenaments.
Aquí és evident, perquè ens explicava també abans en Gerard, el portaveu del Sant Andreu, que aquí hi ha una voluntat, perquè un dels valors marcats, així ho explicava Gerard, és el Sant Andreu és el catalanisme i, per tant, la voluntat de cuidar la llengua. I m'ha cridat molt l'atenció això que deia l'Isma, el pare d'un dels nanos d'aquest futbol base, que deia això va sortir una mica d'entre els pares, no? Isma, perquè us veu adonar que era una realitat que a poc, no? Vivíeu molts pares amb els vostres fills quan anaven a entrenar.
Clar, era molt exagerat perquè anaven als entrenos i tot era castellà, tot. I no sé si hem estat nosaltres com a pares de queixes darrere queixes o el club ja ho tenia planejat. I està molt bé que s'hagi portat endavant.
Gerard, quan comença aquesta història? Comença perquè us arriben aquestes preocupacions, aquestes queixes, reflexions dels pares, o ja teníeu al cap aquesta història?
Doncs una mica de tot, perquè al final nosaltres ja ens agrada anar de la mà, per una banda, per la nostra afició, que també doncs, ens ajuda moltíssim en aquest sentit, per a vegades amb el dia a dia del club hi ha coses doncs, que potser no veus tant, i evidentment també amb els pares, i això ha ajudat moltíssim, però estava clar que els últims anys, com he comentat abans, el club ja està totalment conscienciat que tot ha d'intentar ser en català, i ja no només parlem de tots els comunicats institucionals del club, pàgines web, xarxes socials, sinó que a més hi hagi aquesta voluntat de que en el futbol base es parli molt més català que en els últims anys. I en això és el que estem treballant i crec justament que en aquest projecte que hem començat ja ens anirà molt bé. En aquest sentit, nosaltres aquest projecte també el fem sense voler imposar res a ningú, però sí que tothom ha de ser conscient que en aquest club hi ha uns valors molt marcats i que tothom s'ha d'intentar adaptar al màxim possible. Per això també hi ha una figura d'acompanyament, que en aquest cas és en Genís Blasco, que és un exjugador del club, que ha volgut col·laborar també en el projecte, i això crec que també ajudarà no només en el període de formació, sinó a l'hora d'implementar tot això que estem dient. No? I jo crec que si tu poses les eines, ho fas fàcil, els entrenadors que els hi costi més també ho veuran amb millors ulls i voldran també aprendre el català i parlar català en els entrenaments.
Molt bé. Doncs jo crec que és una iniciativa boníssima per això, per fer normal, que hauria de ser normal, que el català s'usi al futbol base d'arreu de Catalunya, dels clubs catalans. Entenc que això és una iniciativa del Sant Andreu, de la mà de l'Institut d'Estudis Catalans, però, Vicent, entenc que això, la voluntat és que es pugui estendre a altres clubs de Catalunya.
Bé, la idea és, com us deia, és un projecte de l'Institut d'Estudis Catalans amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i en col·laboració amb Òmnium i la FEC. La idea és, evidentment, una vegada tindrem la diagnosi, la intervenció, és a dir, la formació, el seguiment perquè estigui funcionant i l'avaluació, la idea és que des de l'Institut doncs, puguem també extendre-ho a aquells territoris on ens ho demanen. Seria la voluntat, perquè fa un any i mig que hi estem treballant, per tant, podem utilitzar tota aquesta expertesa que estem adquirint per exportar-la a d'altres territoris, també.
Molt bé, doncs és el Vicent Climent, el cap de projectes de l'Institut d'Estudis Catalans, amb el Gerard Álvarez, el portaveu del Sant Andreu, i l'Isma Tortosa, pare d'un dels nanos del futbol base del club, que jo crec que ens han dibuixat la fotografia perfecta, no només de la situació prèvia de l'estat de la llengua catalana al futbol base del Sant Andreu, sinó també de la feina que hi estan fent, d'aquest projecte, i també una fotografia general de l'estat de la llengua del català al futbol català, que queda molt encara per avançar i molt per treballar, però aquesta iniciativa, sens dubte, és un boníssim exemple per posar-hi remei a aquesta situació. A tots tres, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest projecte.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres, bon dia.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mi taquilla.